que ens fa? És que ens fa... Nosaltres ens llevem...
Encara ens creiem joves i...
Clar, nosaltres ens llevem un dia collonut com aquest, tu t'estàs dutxant, fantàstic, si no estàs aquí a la tertúlia, ja tu fa solet, estàs de la campanya fins al monyo, però dius, vinga, va, som i tal, i cada dia fas aquests aniversaris absurds que ens recorden que de moltes coses ja comencen a fer 20 o 25 anys.
Però a l'Estèlia li ha alegrat el dia, que el començava una mica...
A Don Anton no crec que li hagi alegrat el dia. A Don Anton no crec que li hagi
alegrat el dia. Hòstia, és veritat, Anton, que has sentit que hace 25 anys és el penalti de Jukic? Perquè el tenen aquí.
No, sí,
que ja se n'ha anat.
Ha mort.
Ah, sí.
Ha tornat a morir.
Què dius, Anton?
Estoy en huelga de silencio.
Claro. Ya.
Es mi señal de protesta ante un recordatorio que me parece completamente...
Innecesario.
Arbitrario. Y cruel.
Prepotente. Es que me quedo sin adjetivos.
¿Lloraste aquel día?
No, nosotros no lloramos. Nosotros saltamos al campo y sacamos a hombros a Jukic, que es lo que hay que hacer en estos casos.
Sí, señor. Estoy de acuerdo. I en tot cas assenyalar el que l'hauria d'haver xutat i que es va amagar.
Nosotros saltamos, allí estaba yo, saltamos al campo, sacamos a Jukic a hombros y aplaudimos a un equipo que para siempre será historia de, bueno, por supuesto el Deportivo y historia del fútbol, como fue aquel super deport que jugaba al fútbol a las mil maravillas y que era un equipazo y que además tenía seguramente al entrenador con el discurso más elaborado y profundo que ha dado el fútbol español nunca, que era Arsène Iglesias.
Un señor que iba con chándal y mocasines.
El autor de aquel momento estelar, cuando le preguntaron en una rueda de prensa, Arsenio, ¿firmaría un 2-1? Y contestó, sí, pero aún así no estaría ganado.
Per cert, que Arsène Iglesias cree que encara es viu.
Pues ahora me pillas en un...
Yo creo que sí.
No lo quiero matar, pero ahora me pillas
Sí, bueno, pero aquel equipo, es que era un equipo Mauro Silva.
Bueno, tenía campeones del mundo. Bebeto va a ser campeón del mundo.
Mauro Silva, Bebeto.
Jukic era un central espectacular.
Jukic espectacular.
Sí. Mauro Silva.
López de Carte,
Mauro Silva, que acaba de decir no a la súplica casi unánime para que se hiciera cargo de la presidencia del Deportivo, ¿no? El año que explotó el Superdeport, yo estaba estudiando en Londres. Y uno de los recuerdos que más valoro yo de mi vida es levantarme un domingo por la mañana, comprarme el Times, y en el cuadernillo de deportes, una página entera dedicada a Arsenio, The Fox of Arteixo. The Fox of Arteixo. Pero una página entera más, por cierto, muy bien escrita, explicaba muy bien lo que era el Deportivo, lo que significaba para la ciudad, lo que significó aquel equipo, la manera de jugar, la mezcla entre la llegada de los brasileños, Bebeto y Mauro Silva, que lo cambiaron todo, pero sobre todo Frank, que fue el que lo cambió todo.
Tenía un himna yeye, además.
¡Wow, rockero!
Y tenía muchísima gracia porque le preguntaban a Arsenio cuál era el secreto de su éxito. Decía, son mis jugadores, que son muy buenos chicos, no tienen tatuajes, no salen por la noche, solo entrenan y juegan. Son muy buenos chicos.
Alineación. Es viu, em diuen des de la relació que és viu, 88 anys.
Això seria una magnífica secció de ràdio.
Sí, sí, ja ho fem. Liaño, Boro, Nando, Rivera, Jukic, Mauro Silva, López Recarte, Donato, Manjarín, Fran i Bebeto. Aquest va ser l'11 al Deportivo de la Coruña aquell dia.
I Liaño, un gran portero.
Sí, senyor, tinc fa un record. I en canvi el València jugava amb González, de porter, Seré, Paco Camarasa, Fernando Giner, Quique Flores, Gaizka Mendieta, Fernando, Arroyo, Álvaro Cervera, Peña Mijatovic, Don Peña, y Pepe Gálvez. Con siento Peña Mijatovic, recuerdo García de Don Peña. Muy buenas noches y saludos cordiales, son las 9:04, volvemos de inmediato.
La quarta revolució digital està construïda sobre les estructures ciberfísiques connectades a un sistema blockchain, on l'edge computing és tan flexible com el Flex One i el machine learning s'ha vist clarament influït pel DBW.
Un moment. Una tendència. Nosaltres parlem el teu mateix idioma. I a més, podem ajudar-te amb totes les solucions que necessites per fer créixer el teu negoci i que tot et sigui més fàcil. Telefònica Empreses, el teu partner integral en la transformació digital. Informa-te'n a telefonicaempreses.es.
Automobile Barcelona compleix 100 anys. Una edició única amb les millors marques, els millors preus i les darreres novetats en vehicles autònoms, elèctrics i connectats. Vine al Saló i a més gaudeix de l'espectacle del centenari. Automobile Barcelona, no te'l pots perdre. De l'11 al 19 de maig a Fira de Barcelona.
Para ya.
Nens, pareu ja, sisplau.
Passi el que passi, siguis on siguis, amb les vitamines B12 i B5 de Rescue Plus amb flors de Bach, la serenitat t'envaeix. Busca l'envàs groc de Rescue Plus, el teu aliat número 1 en serenitat, en format spray, gotes o caramels. Per a més informació, pregunta a la teva farmàcia per a farmàcia o dietètica. Rescue Plus, i segueix amb el teu dia.
Vull provar un Smart EQ. 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 Segur que hi ha estudis d'universitats amb noms estranys que diuen que si repeteixes moltes vegades alguna cosa, es compleix. A Smart volem donar-vos el que demaneu. Vine al Saló de l'Automòbil de Barcelona de l'11 al 19 de maig i obtingues un descompte de fins a 5.500 euros en el teu Smart EQ. Xarxa Smart de Catalunya. Acosta't al teu Smart Center o concessionari oficial Mercedes-Benz.
S'acosta l'estiuet i per fi estàs organitzant aquell superviatge. I al Mercado de Aldi tenim els frescos més frescos al millor preu, com la pinya a 0,89 al quilo aquesta setmana, per si toca anar estalviant i això. Que la vida t'agafi preparat. Aldi, el que val molt costa ben poc.
Hola.
Mira què porto, el nou gelat de Fargi.
Oh, el pot és transparent. Es veu el gelat?
Sí, i porta nata pastissera, és boníssim. Mira, l'obrim, agafem la cullera... I a gaudir.
Cremós i gustós, com el gelat artesà.
Gelat Fargi. Obre i enfonsa la cullera.
A Peugeot tenim un únic interès, el teu negoci. Vine als 4 dies Peugeot Professional del 15 al 18 de maig i aconsegueix finançament de fins a 10.000 euros a 48 mesos sense interessos. Finançant-lo amb PSA Financial Services. Import restant al comptat. Més avantatges per a vehicles en estoc a Peugeot.es.
Buf, m'acabo de veure sortint de Barcelona en un vaixell Grimaldi amb el meu cotxe rumb cap a Sardenya i passant 7 nits allà en un apartament molt guai per uns 179 euros tot.
I m'ha vingut molt de gust. I això,
que amb Nautalia Viatges i Grimaldi les voltes donen molta vida. Nautalia Viatges.
Hipoteques Bankia. Ara tocaria llegir de pressa el legal, però com que no l'amaguem... Te'l recita un poeta.
Sense obligació de contractar altres productes amb Bankia per accedir al producte. Concessió subjecta a autorització de Bankia.
Per una decisió així, no hi pot haver lletra petita. Hipoteques Bankia. Més informació a Bankia.es.
Estàs fart de la rutina? Doncs aparca la i vine a la 16a concentració Furgo Volkswagen. Gaudeix d'un cap de setmana de furgos amb concerts, barbacoa, market, ioga a la platja, concurs de disfresses i activitats per tota la família. Del 31 de maig al 2 de juny al càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador, Girona. Inscriu-t'hi a vencontofurgo.com i gaudeix d'una ruta lluny de la rutina.
Tanca els ulls i deixa que t'enveixi una sensació de pau. Estàs a gust? Sense preocupacions? Feliç? Saps com es diu aquesta sensació? Flotar. Així és com et sentiràs aquest estiu, amb viatges al Corte Inglés i Royal Caribbean. Viu un estiu sense fi navegant a bord de la flota de creuers més innovadora per l'exòtic Carib des de 499 euros o pel Mediterrani més insòlid des de 599 euros. Reserva ja el teu creuer de Sina a viatges al Corte Inglés fins al 31 de maig. Aconsegueix un 30% de descompte i emporta't un Google Home Mini de regal. A més, pots pagar-ho en fins a 10 mesos. Finançament ofert per la financera del Corte Inglés i subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions.
Somies dir-li al teu cap que plegues? Entra a Infojobs, entra a l'oferta perfecta i digue-li que en un altre lloc et paguen més. Entrar en una feina nova et pot canviar la vida. Infojobs, sempre millorant.
Mama, el papa m'ha pres la bici.
Joan, si us plau, si vols circular sense restriccions, compra't un Opel i deixa el nen en pau.
Sí, per això ho faig, que són els dies rodons d'Opel i si portes alguna cosa que rodi et donen fins a 7.000 euros per renovar el teu cotxe.
De l'1 al 18 de maig porta qualsevol cosa que rodi i et donem fins a 7.000 euros per la compra del teu nou Opel. Consulta en condicions a opel.es.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Evita la calor amb la solució Vampir. Veure el sol i tancar-ho tot en un sospir. O passa't a solució integral aire condicionat d'Endesa, que ho inclou tot per a menys d'un euro al dia. Fins al 12% de descompte a la llum el primer any. Informa-te'n a solucionesintegralesendesa.com. De solucions n'hi ha moltes. D'integral, només una.
Pots xatejar amb la teva asseguradora des del web. Verti o fals, tu decideixes. Contracta les assegurances del teu cotxe i la teva moto amb 3 mesos gratis a verti.es.
Torrons Vicenç dona suport a la cursa de RAC 1.
Us esperem a Igualada el 19 de maig.
El perquè de tot plegat.
Són les 9 i 10. Ara parlarem de política, d'eleccions i tot plegat. Però abans. Hola, Marc Poyato, bon dia. Què tal, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Fatal, com sempre. Bé, aviam... Aquesta nit hi ha un debat a TV3.
Sí.
De les eleccions europees.
Sí.
Dius, un debat de les eleccions TV3, eleccions europees, i dius, em sap molt greu dir-ho, per molta gent, què fan a les altres cadenes. El problema és que aquest debat de TV3 agafa molta volada amb la possibilitat que Oriol Junqueras hi pogués participar amb Toni Comín, quan Carles Puigdemont veu que Oriol Junqueras hi participarà, o podria participar-hi, va... Carles Puigdemont i diu, escolta'm, si va Oriol Junqueras, jo crec que és un bon moment per aquí vagi jo com a cap de llista de Junts per Catalunya o de Lliures per Europa, per tant i també hi vull anar, però clar, tot es complica perquè és que estem en mans d'una intervencionista junta electoral central, molt intervencionista junta electoral en general, molt intervencionista en aquestes eleccions. Jo no recordo, aquí hi ha gent que es dedica a la política des de fa molts anys, la Susana Cuadrado, per exemple, i Nilo Tempore. Tu te'n records algunes eleccions, Susana, amb tant intervencionisme d'una junta electoral?
No, i a més amb aquestes decisions tan polèmiques, no? Perquè després està el prestigi mateix de la junta electoral, en aquest cas.
Clar,
perquè pren decisions i després els hi tomben els mateixos tribunals, o fins i tot la fiscalia.
No ha quedat gaire bé, no, de moment.
Bueno, però també en defensa de la Junta Electoral Central, que segurament tampoc hemos tenido procesos electorales de on hubiera partidos.
Complicat, sí, sí.
I partits con tantes ganes de recurrir,
sí, sí,
tot a la Junta,
sí, sí,
Electoral
també
Central.
Veritat,
eh?
Sí, sí.
Partits que en teoria havien dit que se centraven, però que la manera que
van disparant. Todo lo que se hace desde Cataluña, desde yo ORC, es recurrido sistemáticamente.
¿No? Sí, sí.
Sí, sí. Doncs això, deies alguna cosa, Sona, volies acabar?
No.
Marc, llavors la història és la següent. La Junta Electoral tomba el recurs que presenta Ciutadans i el Partit Popular perquè no puguin anar al debat, d'acord?
Sí, sí. Això a Barcelona.
Això a Barcelona. Després, bueno, explica tot el recorregut i així ho entendrem perfectament tots plegats. Aviam.
Doncs sí, la Junta de Barcelona, la Junta Electoral de Barcelona, presenta ahir, tomba el recurs que van presentar PP i Ciutadans contra la possibilitat que Junqueras i Comín poguessin participar via telemàtica en el debat aquesta nit a TV3. De moment, llavors, la Junta Electoral el que diu és que no hi ha cap problema, que poden participar-hi. Esquerra entén que llavors autoritzen a Junqueras a participar en aquest debat. Què diu aquí institucions penitenciàries? Que de moment no ha rebut cap acord de la Junta Electoral que digui que Junqueras està autoritzat a fer aquest debat. La Junta Electoral Central es reuneix dijous a 2:15 del migdia. Avui no hi ha prevista cap reunió. És cert que a vegades s'han reunit i no ens hem assabentat perquè no estava agendat. Però la reunió agendada en aquests moments de la Junta Electoral Central és dijous. I què diu Presons? Bé, nosaltres no hem d'autoritzar res perquè el que hem de fer sempre, el que hem fet fins ara, és acatar el que ens diu la Junta Electoral. O sigui, si ens arriba que autoritzen a Junqueras a participar, parlem-ne, perquè ho hem de fer. Ara bé, què fa la Junta? Sempre el que demana és... Pot Junqueras participar en un acte a tal hora? Perquè en el cas que aquesta hora la presó no li vagi bé, no, fins ara no s'ha fet mai. Per tant, el que diu Soto, diu, home, un acte a les 10 de la nit és molt complicat, perquè els presos a les 8 ja són a la cel·la, no poden sortir, i l'activitat de la presó es para. A més, tot el personal que organitza el tema de les videoconferències, els tècnics, l'equip de comunicació que sempre hi és present... Tota aquesta gent no treballa a aquesta hora. Per tant, no es pot fer. Ara bé, sí, què hauria de passar perquè es pogués fer a les 10 de la nit? Que la Junta Electoral digués, no, s'ha de fer sí o sí, però és que fins ara això no ha passat mai, i el que sempre ha dit la Junta és que totes les entrevistes, els actes, les conferències, es farien sempre que no es perjudiqui ni interfereixi en els horaris i en la logística de la presó.
Val.
Això és el que sabem fins ara.
Per tant, aquesta nit...
Complicat, complicat. Molt complicat que Junqueras hi pugui participar.
O sigui, és que... Ara dubte saber si Puigdemont participarà, perquè ja el tuit va dir, jo participaré si participa Junqueras.
Jo crec que no, llavors jo crec que no.
Va sentit, dir que per no crear una situació de descompensació, no? Però vaja, al final estan fent un reclam sobre un debat que, recordem-ho, no és que sigui habitualment gaire seguit, Fa 5 anys la notícia va ser, no sé si us recordeu, la senyora d'UPyD, quan hi havia aquell debat.
Junqueras i Puigdemont hagués sigut bastant seguit.
Ara jo crec que ara sí, no, però és que no pinta que puguin participar.
El diumenge va haver-hi 5 debats, pràcticament, a televisió. Tenies el dels candidats per Espanya, primeres llistes a la Sexta, després el de Barcelona, el de Sevilla, sí. I tots amb poca audiència.
Poca audiència.
El de Madrid també va ser.
Aquestes eleccions normalment no acostumen a tenir un gran ganxo. Jo crec que en aquestes eleccions tenen la sort que van annexes a les municipals i al context, i després els candidats a Catalunya jo crec que tenen li donen un impuls inèdit al que són unes eleccions europees, no?
Home, des sempre les campanyes europees començaven amb els candidats dient sembla que no, però Europa es decideixen moltes coses. Perquè hi ha moltes directrius, moltes ordenances, etcètera, etcètera, que afecten la vida quotidiana de la ciutadania. Clar, ara tot això ha canviat moltíssim, perquè no només decisions que es prenen a Europa poden afectar la vida quotidiana, sinó que poden legitimar presidències saltant-se la sobirania dels estats, i això no és poca conya. Ara, a mi el que em sembla indignant, primer, que ens acostumem a la normalitat, que la normalitat sigui que uns ciutadans que encara no estan condemnats no puguin exercir i no puguin tenir presència en un debat. És a dir, si finalment tant Junqueras com Puigdemont poguessin participar en un debat, que seria segurament una bona notícia i ens alegraríem, i jo em resisteixo a alegrar-me d'aquesta normalitat, perquè no m'agrada acostumar-me a l'estat d'excepció. I després, si hem anat a la Lluna amb una nau espacial, tan difícil és fer una videoconferència en una presó a les 10 de la nit? S'ha de moure tantes coses?
Funcionariat. Bueno, doncs, no ho volen fer.
Però, perdona, cal recordar una cosa, que els polítics en qüestió participin en un debat no és només un dret seu, és un dret dels ciutadans que tenim a escoltar-los. Sí. És a dir, no és una cosa d'uns tios que els hi faci gràcia sortir un debat.
No és una concessió. Evidentment,
també hi ha una cosa política, una presència en un debat polític a través d'una pantalla és una imatge molt forta. Però aquí no és una cosa dels polítics, és una cosa dels ciutadans. Nosaltres volem escoltar-los, tot i que cal dir que els presos catalans els escoltem molt sovint.
Sí, sí.
Anton.
Bueno, yo estoy un poco patidifuso escuchando los argumentos de instituciones penitenciarias, porque estamos acostumbrados a que sea un juez el que te prive del ejercicio de tus derechos políticos. Pero vamos, que un cargo político o un administrativo de instituciones penitenciarias prive a unos candidatos en plena posesión de sus derechos políticos y a unos votantes que tienen derecho a asistir a esos debates, ver esos debates y recibir información para votar, utilizando este tipo de argumentos, me parece de aurora boreal.
De vergüenza.
Primero me parece de aurora boreal, o sea, políticamente impresentable. Y si esto sucede así, solo habrá un responsable, que es el gobierno de España, que es de quien depende instituciones penitenciarias, si no estoy muy equivocado. Porque esto sí que no es ni la Junta Electoral Central, ni la justicia, ni los jueces, ni nada. Esto es instituciones penitenciarias, esto es tomar la decisión política de autorizar eso. Tengo un invento fantástico para el alcalde de la prisión, se llama horas extras. Se pagan en todas las empresas del mundo y normalmente muchos trabajadores las aceptan encantados porque son complementos salariales que les vienen muy bien. Entonces, si esto no se produce, es una decisión puramente política que tiene un responsable, que es el gobierno de España, y concretamente el señor Pedro Sánchez, que es el presidente de ese gobierno. Segundo, dudo mucho de la legalidad de estos impedimentos. Es decir, dudo mucho que ningún juez de España o de cualquier parte del mundo civilizado, cuando él tenga que contraposar los problemas de horario y los problemas burocráticos de una prisión con el libre ejercicio de derechos políticos fundamentales, dudo mucho que le dé la razón a instituciones penitenciarias. lo dudo, ¿eh? Y si se la dan, me parecería, una vez más, de aurora boreal. Es que es increíble.
Bueno, ya, sobre todo...
Estamos hablando de ejercer derechos fundamentales y nos salen con el horario de los trabajadores y que no están los del Skype. Pero bueno, hombre... Però on estem?
No, de moment, diguem, si ho dius per deceres, no ha rebut cap notificació de la GEC. Aquí està, de moment, el que hem de preguntar perquè la GEC encara no ha enviat o no ha parlat amb institucions penitenciàries.
Encara no ha parlat això que explica la Iñaki Llacuria, no ha parlat encara, Marc?
No, ahir ens van dir que encara no havien rebut res.
Pero perdona, es que no tiene que recibir nada distinto. Es parte en el recurso.
Ha de hablar, hombre.
¿Quién presentó el recurso?
Ciutadans i PP.
Pues la Junta
Electoral... La GEC ha de comunicar a les penitenciàries...
Tendrá que comunicárselo a la parte que ha ganado el recurso. Dice, oiga, tengo permiso para hacer esto. Proceda. Pero la Junta Electoral Central, ¿qué tiene que comunicar a las instituciones penitenciarias exactamente?
Bueno, si ha de alterar, por ejemplo, el horario, las normas, pues lo veo normal.
Pero Iñaki, es que es una cuestión técnica. Es decir, no es parte en este proceso. La Junta Electoral no tiene que comunicarle nada a instituciones penitenciarias, salvo que instituciones penitenciarias se presentaran el proceso. Bueno, que lo dudo.
Y es que, además, instituciones penitenciarias, sin que le vulgui demanar res, ya ens ha dit dels problemas que pot tenir per fer-ho possible. Sí, no, yo creo que amb tot això...
Carles Torres, company de professió, sí. i que està treballant molts anys a TV3 i que té una productora, fa una pregunta molt interessant. Farem una cosa, busquem el director de TV3, perquè, per què no? Hi ha una pregunta molt interessant, que també, un tertulià del món a RAC1 feia, que era el Joan Julivert, i per què no graven el debat?
Clar.
És a dir, per què no es demana gravar
el debat?
Aquí també està que t'hi vulguin jugar els altres, perquè, per exemple, jo escoltava...
Ciutadans i el PP diu, jo n'hi vaig.
Avui Jordi Canyes, per exemple, et deia, i jo us ho escoltava quan feia el resum pel matí, que deia això, és a dir, que ells tenen unes condicions, estaran a plató, no poden tenir mòbil, no poden tenir suport de ningú, tal, i diu, i ara hi haurà una persona allà que, bueno,
parlava
per Carles Puigdemont, que vés a saber el que estava fent.
Jo crec que... Juega con ventaja porque habla desde la prisión.
Això és com quan va sortir el... En aquest cas es referia a Carles Puigdemont, però és com allò que va dir Aitor Esteban en el seu dia.
En prisión tenen un estudio com el de la CNN, tienen varios iPads, tienen asesores.
Us en recordeu quan Aitor Esteban del PNB va sortir i va dir que a propòsit del relator i el pollastre que es va muntar li donava igual que fos que el PP hagués muntat un pollastre ni que hagués imposat un botijo, i diu, lleno de agua, no un relator. La qüestió és queixar-se i fotre cizània. Jo crec que en aquest cas sabem que Ciutadans i PP especialment, tot el que sigui donar veu o que hi hagi la possibilitat de donar veu a Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, crearan un casus belli, faran d'això un casus belli, encara que això els trenqui la línia en teoria moderada i centrada dels últims temps, i persistint en la idea de que aquests senyors ja són condemnats, en compte que siguin persones que tenen tots els seus drets, i perquè això, entre altres coses, poden presentar unes eleccions.
El tuit del Joan Julivert deia, ja que institucions penitenciàries no deixa participar Junqueras al debat de TV3, s'ha plantejat la televisió canviar d'horari i dia el debat per garantir la igualtat entre les candidatures? Es podia gravar i emetre més tard, per exemple.
Segurament sí, i això a les catalanes ja es va plantejar, eh? Les eleccions catalanes del 21D, amb Carles Puigdemont a l'exili, ja es va dir que la TV3 el que fes falta, és a dir, que si havien de ser-hi tots els candidats, que ells no hi hauria cap problema logístic perquè fos possible. I hi havia alguns partits que ja van posar problemes.
Clar, perquè això s'hauria de fer o a la presó o a l'exili.
Per exemple, van dir que ells, per exemple, si es feia per la tarda tenien mítings, o que tenien coses vàries, que tenien una agenda muntada, i sempre et muntaran un pollastre. La qüestió és estigmatitzar.
Que si ho vas retardant, o si canvies el dia, per exemple, en lloc de fer-ho avui, ho fas demà, en ares de que pugui participar el Junqueras i el Puigdemont, també dones més temps als altres partits perquè impugnin, no? I aquest ball d'impugnacions que hem estat veient durant tota aquesta campanya encara
el veuríem més. No és molt fair play, abans que parlàvem de futbol.
Fair play, però n'hi ha de fair play.
Bueno, però uns mínims hi haurien d'haver. Jo crec que és a dir, perquè denotes molt les teves pròpies mancances. És a dir, no poder assumir que has de tenir algú al teu davant per debatre, és a dir, demostra molt poc de tu. És a dir, quina por li tens a Puigdemont i a Junqueras per poder debatre amb ells, no? Jo crec que és el que...
Sí, no, volia dir una cosa molt ràpida. Ciutadans envia una persona a Brussel·les per controlar que si és Toni Comín qui fa el debat no tingui avantatge i no tingui assessors que ells no poden tenir durant el debat. És una... No, però sí, un apunt que
és,
faig.
És interessant, hem parlat moltes coses. Recordo que el Toni recordava fa temps, quan un, em sembla que era l'Anton, quan en unes eleccions a Gran Bretanya un candidat conservador no es va presentar un debat i es va posar una cadira buida.
John Major.
Ens estem acostumant a coses molt estranyes, i és que els polítics, per exemple, anihilin un rival i diuen, no, jo amb aquest senyor no hi vull parlar, no hi vull coincidir. Escolti, és que això no ho decideix vostè, és que això ho decideix els ciutadans. És com aquesta mania, em vaig perdona Jordi perquè em vaig parlar la setmana passada, però és que estic obsessionat de que quan els polítics van un homenatge i algú diu algo que no els agrada, foten el camp. Com la ministra aquella que va anar un homenatge. Però no estic parlant d'aquesta senyora. És a dir, ens estem acostumant a que si jo no m'agrada una cosa o es diu un comentari per comptes d'anar allà...
Democràcia és lo que digo
jo. Exacto.
I si
no t'agrada... Estic totalment d'acord. Aquesta mania dels parlamentaris marxant, ara abandonarem l'hemicicle. Escolti, vostè el paguem perquè es quedi. I si vostè no li agrada una cosa, doncs espera, puja a l'atril i la diu. Ja està.
Va, clar. Un moment, és un segon, que tinc... Jo els desitjo són ordres. L'equip diu, escolta'm, fem-ho i ho fem. Ai. Hola, Vicent Sánchez, director de TV3. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bon dia. Aviam. Sobre la situació en aquests moments, a les 9:25 minuts del matí d'aquest dia que TV3 ha programat un debat a les eleccions europees, és que no compteu, en principi, amb Oriol Junqueras.
En principi no comptem amb Oriol Junqueras, perquè em sembla que si les necessàries l'apareixeu en concret ja van comentar que no anava bé pels seus horaris i pel mètode que tenen allà dins aquesta petició, però sembla també que Esquerra Republicana està insistint, no sé com ho estan plantejant, per veure si és possible. Però vaja, de totes maneres jo voldria fer una prèvia, a veure... Tot això de debats parlamentaris i campanya electoral, període electoral, és un període molt, molt pautat i molt controlat que regeix originàriament i en general per un pla de cobertura que nosaltres redactem, que passem als partits polítics i després es passa també a les juntes electorals, a la Junta Electoral Provincial. Una vegada s'ha fet tot això, en el cas concret del debat, es fa un pla particular del debat. És a dir, i això... sí que no es passa per Junta Electoral. Nosaltres presentem, fem una reunió amb els caps de campanya de tots els partits, els presentem com anirà el debat, i aquesta primera proposta que fem és susceptible de modificacions precisament arran del que passa en aquella reunió. Si algun partit polític diu, escolta, això no ens convé, tal, nosaltres, per no arribar a la Junta Electoral, perquè si no es passen la vida amb recursos i contrarrecursos, i tot això distorsiona moltíssim la nostra feina, i també l'activitat dels partits que depenen de la nostra feina, per no arribar a això es fa una reunió i s'explica. Què és el que van fer? Nosaltres vam fer una reunió i vam proposar un plató convencional, però susceptible de les modificacions que diguen els partits. I amb una altra premissa, que és que nosaltres acceptem els representants que ens envien els partits. I més en unes eleccions europees, que són llistes úniques, i per tant, un partit pot dir, nosaltres volem que vingui aquesta persona, que és, per dir-ho així, la persona que obre la llista, i un altre pot dir, nosaltres no, perquè la persona que obre la llista, mira, està per Madrid d'aquests dies, o el que sigui, i no pot ser. Bé, aleshores vam fer tot això, exactament, i allà ens va analitzar que tant Ciutadans com PP interposarien recursos contra aquesta petició que van fer en aquella reunió, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, de poder fer un dúplex amb els seus dos representants que enviaven aquell debat. La nostra opció sempre quina és? Facilitar al màxim les coses, buscar sempre l'acord per evitar que hi hagi recursos i anar a la Junta Electoral. Dit això, si un partit polític demana una cosa que sembla que és raonable i un altre diu que no ho accepta, nosaltres allò que és raonable ho agafem, i aquell partit, evidentment, té tot el dret del món d'anar i presentar un recurs a la Junta Electoral Provincial primer i a la central després. Tot això és el que ha passat aquesta vegada. És a dir, en aquella reunió se'ns va demanar que per part de Junts per Catalunya i per part d'Esquerra Republicana, que volien dos representants que estan en circumstàncies excepcionals, no per la seva voluntat, una d'aquestes persones està en presó i l'altra d'aquestes persones està en Brussel·les, o l'altra persona, perquè no van dir que seria, podria ser el senyor Antoni Comín, podria ser el senyor Carles Puigdemont, vam dir que sí, i aleshores vam saber Ciutadans no va enviar cap representant a aquella reunió, sí que va enviar per la llista municipal, per la pròpia llista, el senyor Manuel Valls, però Ciutadans no, vam saber que ells presentarien un recurs i el paper també ho faria. Aquest recurs l'ha tombat la Junta Electoral Provincial i ha dit que no, que es pot fer. Si institucions penitenciàries vol i si nosaltres som capaços de posar un duplex en Brussel·les, que és molt fàcil perquè ho fem cada dia, no hi veu cap problema. I aquí ha vingut el recurs a última hora de Ciutadans, per ara, no sabem si el PP, que ha anat a la Junta Electoral Central dient que no està d'acord. I aquesta és la història. De tota manera, jo, el que em sap molt greu, de tot plegat, és, primera, que no s'hagi arribat a un acord en aquella reunió, perquè jo crec que els partits poden posar-s'hi d'acord si volen, i si no és així, el que em sap greu, però això em diré, vostè que n'ha de dir, doncs ho sí que ho dic, és el to del recurs que ha presentat Ciutadans al Provincial i a la Junta Electoral Central després. Perquè en aquest recurs que s'ha de llegir, senzillament diu que TV3 no és una televisió neutral i que no se'n fien gens i que, per tant, no han de permetre que uns candidats tinguin més, per dir-ho així, avantatge que uns altres. Per dues coses, tot això realment arriba a ser indignant. Primera, quin avantatge té una persona que està en un duplex i parla des de fora?
Clar.
Evidentment té un inconvenient. Nosaltres intentarem, i segurament ho aconseguirem, que el debat siga fluid i que no hi hagi, i que això no impliqui cap malestar o cap terrabastall entre els que estan allà. Ara, la persona de fora no està al costat dels altres, li resulta més difícil intervindre. Per tant, dir-me el perjudici el té aquesta persona. I si l'accepta, nosaltres hem d'intentar que siga distorsionant el mínim possible, que és fàcil fer-ho, la marxa del debat, però segur que aquesta persona té un desavantatge. Com es pot vendre que aquesta persona té un avantatge? I segon, i per tant és aquesta persona que accepta estar en aquestes condicions d'inferioritat. I segon, com es pot dir, aquesta televisió és, ja ho hem vist, parcial, miren el que ha passat sempre en la Junta Electoral i per tant no ens en fiem. Bueno, pues si no te'n fies, d'entrada, pot ser millor no vingues. Perquè segurament el fet que una persona estigui en Brussel·les o que estigui aquí no garanteix cap, no distorsiona. És a dir, nosaltres som absolutament honestos amb això i que diguin aquests senyors en algun moment si els hem perjudicat en algun debat o en alguna història. Segona cosa, si resulta que no se'n fien i per tant nosaltres hem d'enviar una persona, etcètera, etcètera, i miren vostès si estos senyors són anticonstitucionals i sempre la Junta, què passa en la Junta Electoral Provincial? Si la Junta Electoral Provincial ens dona la raó en tot. És a dir, si som una anomalia constitucional i democràtica, la Junta Electoral Provincial també ho és. El to que utilitza Ciutadans contra la Junta Electoral Provincial és brutal. I és allò que comentava ara, em sembla que era el senyor Tadeu, que comentava que hi ha gent que s'està acostumant, home, hi ha gent que s'està acostumant a faltar el respecte contínuament als altres i a qüestionar la seva feina i a dir que són uns miserables i a estigmatitzar, i després aquesta mateixa gent encara es queixa de que ells no els tracten bé. Ja. Bueno, és aquell acudit que feia Gila, crec recordar, en la portada d'Hermano Lobo, que els més vells que m'ho sentirem se'n recordaran de la revista i del dibuixant, i que hi havia un home que estava apunyalant un altre i passava un tercer i diria, però deixa d'apunyalar-lo, i l'altre deia, no, és que em deixa de dir assassí. Bueno, clar, és a dir, ostres, podem fer el favor de tractar a la gent amb respecte, als mitjans amb respecte, als professionals amb respecte? Aquesta és la gran història, és a dir, és terrible arribar a llegir les coses i els arguments, per dir-ne arguments, que aquesta gent posa en els seus recursos i en les seves argumentacions en les enviades a les juntes.
És a dir, tens la sensació, perdona Vicent, que tot això ho fan per electoralisme, perquè en el fons el que va fer amb vosaltres era precisament pactar-ho i d'una manera diríem que molt més coherent del que diuen aquests recursos presentats?
No, jo no entre, jo no entre en les intencions, perquè entre les intencions de saber. Jo el que sé és que en tot aquest procediment, la Televisió de Catalunya, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, han seguit les pauses que marca les lleis electorals, la legislació vigent, etcètera, etcètera. És a dir, primer es fa un pla de cobertura, després es pacta amb els partits quines són les condicions en un debat o alguns altres detalls, i que ho intentem fer sempre de la millor manera possible. I en principi no, només hi ha problemes sempre per un cantó. Sempre, sempre, sempre. I aleshores, sistemàticament, i torno a repetir-ho, estan en el seu dret. Estan en el seu dret de no veure-ho clar, estan en el seu dret de presentar impugnacions, estan en el seu dret de protestar, estan en el seu dret d'intentar canviar algunes coses, perfecte. Allò que ja no sé tant si és el seu dret és la desqualificació contínua, exagerada, desorbitada, fins i tot obsessiva, d'uns mitjans que tenen el resultat que tenen, les audiències que tenen i les crítiques generals que tenen. I és molt difícil treballar així. És a dir, ho lamento moltíssim, però és molt difícil treballar així. És a dir, tu no pots... Jo demano, no sé si es pot aconseguir, no es pot aconseguir, suposa que tot això és públic, perquè evidentment estem parlant de qüestions públiques, però l'audiència que ara mateix, les persones que estiguin interessades en tot això, que es miren el recurs que ha presentat Ciutadans a la Junta Electoral Central. El to. Les coses que s'hi arriben a dir. I que m'expliquen també si això és neutralitat, perquè que la neutralitat se'n suposa a tots els partits respecte a una televisió pública i la televisió pública respecte als partits. Però quan d'un costat no és que no hi hagi neutralitat, és que hi ha una obsessió gairebé malaltissa. Però com es poden dir aquestes coses de la gent? Com que ja sabem que faran trampa, però es content. Però com pot dir vostè això? Però jo li dic a vostè que sé que vostè farà trampa en el debat. No, per què no li ho dic? Perquè vostè mereix el respecte. Tot el respecte, perquè hi ha gent que l'ha triat a vostè.
Déu-n'hi-do.
Pues els professionals
de mitjà públic també mereixen un la sensació que avui el Vicent Sánchez ha fotut el cop de puny sobre la taula i fins aquí.
Home, és que mira, perdona, sóc el de Déu, Vicent. Mira si és raro, estrany, a TV3, que en un debat, i poc plural, que en un debat fins i tot una candidata li pot entregar una carta de dimissió al seu director, que està moderant el debat.
Una cartolina, per mira, número, sí.
Mira, que per cert, Vicent, on la guardes, aquesta carta? Te l'has emmarcat? La tens com els Oscars al lavabo?
Sí, em fa molta il·lusió, perquè és un record, un gat, d'això que diuen, és fantàstic. En fi, en aquell moment no posis res, estàs moderant un debat, però podies haver dit dues o tres coses. La primera, si l'escriu vostè, perquè no la firma vostè. I ja s'ho ha fet tot vostè. I segona, atenció, mire, això és una desqualificació personal, i a mi m'és igual. És a dir, que s'intenta personalitzar el treball i que s'intenta desgastar un mitjà públic en la figura del seu director, és habitual. I per tant, el director, perdonen, però està per això, per entomar-les i aguantar el que siga. Ara, això que s'ha presentat a la Junta Electoral, que es va presentar ahir, no és contra el director. És una desqualificació que assistim contínua, metòdica, respecte a la feina de molta gent que treballa amb tota la bona voluntat i en tot l'encert del món, i que dels quals diuen, és que ens caricaturitzen un programa humorístic. Home, perdonen, vull dir, aquest programa humorístic, que és el Polònia, també caricaturitza la gent que treballa en TV3. Caricaturitza tothom. Uns se poden sentir més a gust, uns altres més incòmodes, però en tot cas, allà reben tots. Periodistes, directors, polítics, etc. Tota persona que té una certa projecció pública passa per aquí serà. Això és una... és que m'han fet un Twitter. Volem que ha fet aquest Twitter i el reprovarem si és un professional de la casa, si treballa en la casa, o si és un col·laborador o una productora, per exemple. Ara, tot això són coses, per dir-ho així, que poden ser anècdotes. El que no és anecdòtic és, per sistema, configurar una imatge de que hi ha un mitjà que fa trampa sistemàtica i que és una ignomínia.
Bueno, és que aquesta...
Això sí que no és una anècdota.
Una pregunta, perdona, Vicent. Passat el temps, et vas equivocar moderant aquell debat?
No. Bueno, cada un té les seves idees. Però si al contrari. Primera, jo considero que els directors d'una televisió pública o d'una televisió privada, si són periodistes, que en el cas de TV3 ha passat algunes vegades i altres vegades no, altres vegades han sigut tècnics, etcètera, doncs si són periodistes, tenen aquesta possibilitat. I està bé, i és gratificant, i ostres, tu, i què millor per a un mitjà? Jo no conec els directors dels diaris, ara vostès en diaris són privats, però és que això no té res que veure. Són mitjans periodístics. Pues el director d'un diari, quan hi ha una gran entrevista, un gran debat, no només hi és, sinó que moltes vegades els fa ell. I ha de ser així.
Algú gent pot preguntar per què no moderes tu el debat d'aquesta nit de les eleccions europees? I ho fa el Xavi Coral. Segurament parlar els obvis, ho entenc, eh? Sí. Però pot dir per què no el moderes tu?
Pues és molt fàcil. Si se tracta d'un debat per a unes eleccions al Parlament de Catalunya o per a unes eleccions per al Parlament espanyol, per al Congrés espanyol, jo crec que tinc prou coneixements i prou això per fer-ho. Si es tracta, per exemple, d'un debat d'europees, em sembla que hi ha gent en aquesta casa que té bastant més bagatge i bastant més possibilitats de fer-ho millor que jo, i no tinc per què fer-ho tot, perquè si no sempre jo el Juli Verde totes les salses. Fa 4 dies vaig moderar un debat, no apareixerà avui moderant un altre. Són situacions excepcionals que conste. O sigui, entrevistar al cap de l'oposició, entrevistar a un president de la Generalitat o moderar un debat parlamentari d'un debat no de seleccions, un debat electoral, són circumstàncies excepcionals, no es pot convertir en habituals. I hem tingut també, per dir-ho així, la circumstància de que ara s'han ajuntat 3 eleccions seguides. Bé, doncs en un oi jo em vaig tindre prou. Hi ha un últim tema, que és veritat, com que ja preveiem, i això jo personalment m'ho imaginava, i de fet va passar així, que hi hauria desqualificacions respecte al mitjà, no només respecte a la persona, que també n'hi van haver, doncs un periodista no es pot, per dir-ho així, no pot defensar igual al mitjà. Per què? Perquè no el representa. Pot parlar en nom propi i en nom del seu programa, és normal, però no del mitjà, perquè li diran, escolta, vostè no pot parlar en nom de tot el mitjà perquè vostè no n'és responsable. I per tant, per responsabilitat també, hi vaig anar. I ja està. I si, escolta, si aquesta gent va vindre a aquell debat, efectivament és perquè els seus partits els han triat, perquè després els electors ratifiquen aquesta elecció i els donen la confiança. Si jo vaig anar a aquell debat també representant la Televisió de Catalunya, és perquè el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals té, igual que ells ho tenen amb els seus partits, en una altra esfera absolutament diferent, aquest Consell de Govern, jo tinc, per dir-ho així, la seva confiança. I si no els agrada, doncs mira, miré, què hi farem, però aquestes són les regles. Val. No es passen tot el dia dient que hem d'obrir les regles, doncs pues aquestes són les regles.
Val, Toni, no, només comenta alguna cosa.
Que la presència del Sánchez jo crec que els hi va facilitar un dels moments hit per després ells fer el tall a les xarxes i demostrar que TV3 és molt dolenta. De fet, Inés Arrimadas va parlar en català la major part de tota l'estona i aquell moment de la dimissió ho va fer en castellà perquè això el dia següent era el que sortia a totes les televisions. Dit això, el Vicent deia abans que no li posen coses fàcils, les coses fàcils a la tele. Però és que és l'objectiu, no, Vicent? Jo crec que a TV3 és un objectiu polític. Però TV3 és un objectiu polític. Si mateix que entra dins del discurs...
No, és legítima.
Jo no crec que sigui legítima.
I em preocupa també que el director de la televisió pública parli de ciutadans com aquesta gent, millor que no vinguin. No crec que això sigui...
No, si diuen tal, ha fet un adversari.
Perdone, es pot defensar el sol.
Perdone.
Amb això pot alimentar la queixa de Ciutadans.
No sé qui diu això,
però no em sembla just. Perquè jo no m'he referit d'aquesta manera. Jo estic dient, si algú desconfia de tu...
Llavors, el recurs és legítim a la Junta Electoral Central, llavors... Bueno,
li puc preguntar si l'ha llegit?
Bueno, però és que és una decisió política legítima, podem estar d'acord o no, però és com el primer grup parlamentari de la cambra, té legítim i ens pot agradar menys o més el to del recurs.
Se suposa que vostès han d'estar documentats sobre el que diuen. Clar que el recurs és legítim, ja li estic dient jo. Clar que la crítica és legítima, encara diria més. Jo crec que la crítica apassionada amb algunes coses no és que sigui legítima, és que és necessària, perquè per això aquestes persones són representants de la ciutadania que els vota, evidentment, i per tant fins i tot ells poden calibrar el to. No faltava més. Jo només dic, quan la crítica ja no és una crítica, per dir-ho així, contínua i constructiva i fins i tot argumentada, sinó que es converteix gairebé en una obsessió i la desqualificació és tan absoluta que fins i tot arriba a ser feridora de les coses que es diuen, això és una altra cosa. I quan el to genera fins i tot tensió de gent que està demanant reduir la tensió, doncs jo els he dit moltes vegades en comissió parlamentària que qui vol reduir la tensió, jo crec que la primera cosa que ha de fer és intentar reduir-la ell, amb aquest to precisament. Però és que no m'entès, o potser jo m'he explicat malament, jo no estic dient que no vinguin de cap manera, jo estic dient ells han de vindre, no faltava més perquè es fa per això, perquè vinguin. I no només ells tenen dret a protestar per una decisió dels altres partits que nosaltres tècnicament canalitzem, si ens sembla perfecte, com evidentment això se canalitza a través de la Junta Electoral i com nosaltres acatem, ho fem allò que diu la Junta Electoral, i si no que demostrem que no ho fem allò que diu la Junta Electoral. Dit això, jo només demano la lectura d'aquesta argumentació. Només estic dient això. I estic dient que quan la desconfiança és total i absoluta i algú diu és que aquesta gent és miserable, que no val la pena, que ja sabem que faran trampa, jo crec que això és molt dur. I torno a repetir, es poden demostrar que en algun debat electoral s'ha fet alguna trampa per perjudicar algun partit polític en concret, i torno a repetir, el fet que una persona estigui en un dúplex i tota la gent que sap una mica de tècnica, hi ha molta televisiva, hi ha molta gent que en aquestes argumentacions de vegades parla de tècnica televisiva sense tindre ni idea, ja saben que qui té, per dir-ho així, el desavantatge és l'altre costat. Perquè no està allà dins. Si ho assumeix, a què ve dir que la desigualtat la pateixen els altres? Però tot això és correcte, cap problema. Home, el que no és correcte és dir, miren el que són aquests. Home, miren el que són aquests. Doncs pues escolten, a mi em sembla que quan es diu això, i es diu d'aquesta manera persistent, i es diu d'aquesta manera obsessiva, i fins i tot a més arriba a mentir, cal fer una reflexió. Val. Només estic demanant això, una reflexió.
Val, Vicent, una pregunta. Per efectes d'aquesta nit, que segurament, no sé si el Xavier Cora les està sentint, però està sentint que és qui farà el debat, hi ha possibilitats de gravar-lo o no?
En principi és complicat. I per què? Anem a veure. Nosaltres podem modificar tècnicament allò que vam acabar convenint amb els partits, ja ho hem vist, amb l'oposició d'alguna opció que van dir, escolta, això no ho acceptem i, per tant, ho recorrerem. Però el que vam dir, que vam compartir tots en aquell moment, va ser l'horari. Aleshores, si tots van dir l'horari en aquell moment i resulta que la campanya electoral també es basa en actes, etcètera, etcètera, i tots ells, absolutament tots ells, ja tenen previst un programa d'avui i no tenen previst cap alteració d'horari, si ara nosaltres els volem dir, imaginem vostès que les institucions penitenciàries diuen, escolten, el senyor Junqueras, candidat Junqueras, podria participar, però només podria fer-ho en aquesta hora. Doncs pues nosaltres els ho demanaríem. Però entendríem que podria ser, des de saber, que alguns d'ells diguin, escolten, Això no està en el pla de cobertura, és veritat, però en el pla que vostès van proposar i que van debatre, això ja es donava per descomptat i nosaltres ja hem fet marxa pensant en això. Aleshores, a última hora, això s'ha posat d'un dia per un altre, però a última hora, que és avui, i quan tot això vindrà, doncs segurament entenc perfectament que algú diga no. Per tant, nosaltres ho direm, evidentment, i ho proposarem. Si tu saps, nosaltres el que intentem és que cada opció política tinga el candidat que s'estima convenient. Ja està, i posar totes les facilitats perquè això sigui possible. I és, hi ha gent que no vol això. Bueno, d'acord, nosaltres sí que ho volem. Nosaltres el que volem és que els senyors de Ciutadans, o els senyors del PP, o els senyors de Junts per Catalunya o Esquerra Republicana diuen volem que vingui aquesta persona, que si aquesta persona està en circumstàncies excepcionals o no per voluntat pròpia, nosaltres facilitar-ho. Ara, això sí, després hem d'intentar que la majoria d'ells estiguin d'acord amb aquestes regles també, perquè és que aleshores, si no, no funciona, i que tot això siga raonable. Fer un dúplex no deixa de ser raonable.
Val,
canviar un horari a última hora no ho és tant.
Val, per acabar, suposo que el debat, per tant, que començarà a les 10 de la nit i que portarà el gran Xavi Coral, hi seran Diana Riba per Esquerra Republicana, Toni Comín... Perdó, digues.
Sí, no, Ivan, no, crec que Diana Riba, no?
No.
És la número 2.
Qui anirà per Esquerra Republicana?
Ho hem de dir ells, per ara jo no estic seguint les negociacions punt a punt, tota la pauta i suport informatiu, però ells per ara tenen un candidat, i el candidat estan buscant que pugui ser ell, que pugui ser el senyor Junqueras.
Perdona, Vicent, Jordi Soler,
que és l'actual eurodiputat.
Sí, si no, suposa que serà el senyor Soler.
Vale, Jordi Soler, que és l'actual eurodiputat, Toni Comín.
Però escolta, jo m'imagino també que com qualsevol altre partit polític, Esquerra Republicana, si té una persona que vol portar allà un representant, en l'últim moment estarà fent tot possible i impossible per intentar que siga aquesta persona. I també hi està en el seu dret.
Val, llavors, hi va Toni Comín per part d'Esquerra Republicana? Bueno, hi va. És a dir, serà temàticament Toni Comín per part de Junts per... Bueno, per Lliure...
Sempre que no hi hagi una decisió de la Junta Electoral Central que s'està movent, ens estem movent tots en extremis, perquè van passant les hores. I ara mateix hi ha un recurs que ha acceptat la Junta Electoral Central de Ciutadans. Aquest recurs l'hem contestat nosaltres. Tinc entès que també l'han de contestar els partits polítics que són afectats, perquè també estan al seu dret, que són Esquerra i Junts per Catalunya, i hi haurà una decisió de la Junta Electoral Central que pot arribar en qualsevol moment. Llavors, això ja comença a ser una mica complicat, ja, perquè algunes decisions tècniques s'han de saber amb temps.
Home, sí. Després hi serà Ernest Urtasun, Javi López per part dels socialistes, Jordi Canyes per part de Ciutadans, i per part del PP... Juraria... que hi podria anar-hi Dolors Montserrat, però crec que serà Esteban González Pons.
Sí, correcte. Ahir va fer una peça a TV3 en el que ell deia que s'estava preparant intensament el debat.
No entenc com n'hi va Dolors Montserrat, tenint en compte que és la cap de llista, no?
Perquè ella diu que és la cap de llista per Espanya.
Va participar el diumenge a la Sexta.
Complicat
això d'Europa, eh?
Déu-n'hi-do. No, i a més...
Però normal seria quin és el Dolors Montserrat.
O algú del PP de Catalunya.
Tot homes, no s'heu fixat? Tot senyors.
Jo crec que ho fan perquè ella... A vegades aquestes coses dels partits i dels candidats que si va un número 2 no volen anar ells, perquè els sembla que rebaixen la seva...
Clar, i som una televisió, som, per exemple, amb un mitjà privat ho tens millor, ho he dit, i en aquests debats electorals a les municipals hem dit qui no vulgui venir de número 1 no ve el número 2. És que perquè és que llavors el que estàs fomentant és que pugui venir els números 2. Per tant, com jo tinc la llibertat de fotre una cadira buida, ja ho vaig dir, si volen fer-ho així, si no, de fet ja va passar, ja ha passat.
Però és que ells no són els que trien.
Un moment, ja ho sé, està claríssim.
És que són els ciutadans qui han de veure el número 1.
Claríssim.
No són ells qui poden
decidir. Discussió, és que, perdó, en el meu cas no hi ha discussió, és que no he de discutir res. Si el número 1 no vol venir, en el meu cas no ve el número 2. Hi ha una cadira buida pel número 1. Si vol venir durant l'hora que durarà el debat, bé, si no, doncs cadira buida.
I el problema és que, per exemple, el Javi López no és el número 1 dels socialistes, seria
del PSC.
Correcte.
Sí, és perquè que no tenim...
Clar, per això d'Europa és diferent, perquè és que Europa és una cosa...
És el primer del PSC. A la llista és el primer del PSC.
Correcte.
En qualsevol cas, si a nosaltres ens costa recordar els noms dels números 2, imagina els ciutadans, no? Vull dir-te que no sé l'interès que pot tenir... Disculpeu-me, mal m'està dir-ho, però...
Però vostès ho estan dient molt bé, hi ha circumstàncies que són diferents en cada opció política. El PSC se presenta a eleccions europees, inclòs dins de les llistes del PSOE, però el PSC és un partit diferent del PSOE. I en últim cas, jo crec que sí, que un mitjà públic el que ha de velar és perquè totes aquestes opcions porten les persones, i més en unes eleccions europees, que comporten totes aquestes reflexions que estan fent, que no són fàcils, no hi ha un cap de llista, hi ha un representant del PSC, hi ha un cap de llista del PSOE, etcètera. És a dir, jo crec que nosaltres, en aquest cas, i el senyor Basté té tota la raó en quant quan diu, mira, en un mitjà privat es posen les regles. El mitjà públic, allò que ha d'intentar és facilitar les coses. I fer-ho amb equanimitat i amb imparcialitat per tothom. I, home, i jo crec que ho fem. I el que sap greu és que algú no et reconega de partida, si després hi ha algun problema, no, algú diga, mira, escolta, va passar això. Home, però de partida, la imparcialitat és com el valor en la mília que ell, és a dir, la imparcialitat de TV3 està demostrada i contrastada en tots aquests debats.
Vicent,
molt terrible haver d'aguantar, no una crítica, una desqualificació sistemàtica dient que tu això no ho fas mai.
No, Vicent, molt ràpid.
Digues,
a nivell logístic, vosaltres com a TV3 teniu una hora límit per saber quins seran els participants exactament del debat? O sigui, a les 9 hem de saber,
sí,
a les 8...
Sí, a part de que això pot comportar problemes, per exemple, de contractació, satèl·lit, no sé quantos, etcètera. És a dir,
per això dic, a quina hora heu de saber exactament si l'Oriol Junqueras el Puigdemont seran o no el debat?
En realitat ja hauríem de saber-ho, és a dir, tot això ens distorsiona el funcionament, perquè hi ha uns equips en Brussel·les que ara ja estan sobre això i que podrien estar fent altres coses. Sí. Clar, per això intentem no arribar mai a la Junta Electoral, perquè algunes decisions es prenen sense considerar els efectes informatius o els efectes periodístics d'això. Si a tu et diuen l'últim dia que has de modificar la grella de programació perquè resulta que algú s'ha sentit perjudicat per alguna decisió o per alguna tal... Bueno, si aquella informació, per exemple, és de 3 o 4 hores, t'ocasiona un terrabastall considerable. És millor no arribar a la Junta. Si hauria estat bé que els partits s'hagueren posat d'acord el dia d'aquella reunió, si es van proposar com havia de ser el debat, algú va indicar, que no, ningú va explicar que no acceptava com estava plantejat el debat. El problema va venir quan dit, no, nosaltres portarem aquesta persona. Ah, bueno, a veure, hauria estat molt bé que arribara una corta llei, hasta ara entenem perfectament que algú pugui sentir-se molest o perjudicat per aquesta proposta. D'acord. Només demanem, ostres, que crec que no és demanar tant, que en aquestes argumentacions i en aquestes protestes, en aquests recursos que es fan, hi hagi la contenció necessària que se necessita en el joc públic, en el joc polític, una certa contenció. No començar a dir, és que vostè ja sap que aquests són, mira com són. És l'únic que estic demanant. I l'altre ja ho assumim. Que assumim que avui tindrem una certa distorsió perquè haurem d'estar pensant que fins i tot en l'últim moment podem enviar un equip de televisió perquè el senyor Oriol Junqueras pugui participar. Si tot això ho assumim. És problemàtic, com el punt ho solucionem millor, però ho acceptem tot. Només demanem que en les regles del joc respecte un cert respecte als altres i que els que, a més, són els que demanen més respecte cap a ells siguin capaços també de respectar els altres, només això. La feina dels altres, bàsicament.
Vicent Sánchez, moltes gràcies i fins aviat. Que vagi
bé. A vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. 8 minuts a les 10. La sensació, conec una mica el Vicent Sánchez. I amb ell, més hem quedat un dia que vindrà aquí a l'estudi i parlarem precisament de les coses que a molta gent no li agrada a TV3, perquè hi ha molta gent que se sent poc còmplice d'aquesta televisió des d'un punt de vista, en segons quins punts concretament de la programació. Però avui jo, la primera vegada que coneixia una mica el Vicent de 11 anys que ha estat, o 10 anys i mig que ha estat de tertulià cada dijous aquí al Món RAC1, la sensació que avui estava emprenyat.
Sí, a més, la seva entrada a TV3 ja va ser una entrada curiosa, per dir-ho així, però jo volia, penso que ha estat una
però ell accepta la crítica, avui
normalment
sempre l'acceptada, però avui...
El que no accepta és, diguéssim, una crítica in toto, per dir-ho així, d'una cadena amb prejudicis.
Em permet, sí. apunta-t'ho, Bernat. Apunta-t'ho i després un moment d'Anton Losada, també, que avui sé què em pensa Anton Losada, perquè el silenci d'Anton Losada amenaça tempesta. Un moment, que abans vaig al Corte Inglés. Hola, Noemi.
Com estem? Molt bon dia, hola.
Què tal?
Ja tenim aquí la setmana d'internet del Corte Inglés.
Com?
Celebreu-la amb nosaltres fins al 19 de maig a elcorteinglés.es.
Per exemple, què he de comprar?
I gaudiu de grans descomptes de fins al 50% i de milers d'ofertes exclusives en moda, electrònica, electrodomèstics, llarg,
esports... Què té a veure internet amb l'enquadre?
A més, l'enviament serà gratuït per a compres superiors a 50 euros. Però afanyeu-vos, perquè les unitats són limitades i volen. Recordeu que només teniu fins aquest diumenge, dia 19, per gaudir al màxim d'ofertes exclusives al web elcorteinglés.es. Us esperem a la setmana d'internet del Corte Inglés. I pel que fa a l'agenda, aquest migdia podeu anar a dinar al Cort Inglés de Tarragona, on reconeguts restauradors de la província elaboraran per vosaltres la seva proposta gastronòmica. Avui cuinaran els del restaurant Els Tallers de Siurana. I col·laboren Augustus Fòrum i l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona. Us hi esperem. Res més, seguiu-nos a Facebook. Petonets!
Pots transformar la teva empresa traient tots els despatxos per ser més open office, posant pufs per pensar la sala de reunions i una pissarra amb fluorescents, una màquina de cafè com la dels bars, un futbolí que fa molt soroll però crea molt bon ambient, i amb això ja ho tens. O pots comptar amb nosaltres perquè t'ajudem amb totes les solucions que necessites per fer créixer el teu negoci i que tot et sigui més fàcil. Telefònica Empreses, el teu partner integral en la transformació digital. Informa-te'n a telefonicaempreses.es.
Cada cosa té el seu moment. No deus voler celebrar els Reis al novembre, igual que no esquies a l'agost. Doncs ara és el moment de gaudir del sol, de les terrassetes, de les hores de llum. Vine a la xarxa Renault aquest mes i aprofita els dies bons de Renault amb fins a 7.000 euros de descompte en la gamma. Oferta RSI Bank vàlida fins a final de mes. Consulta'n les condicions a Renault.es.
Amb les solucions Paga Menys de Carrefour tens la síndria ratllada per només 69 cèntims al quilo i el gambot de 30 a 40 peces per 7 euros amb 50 al quilo. Només fins al 16 de maig. A hipermercats Carrefour, Carrefour Market i Carrefour.es. Carrefour, tots ens mereixem el més bo.
Aquí la paperassa pendent de la teva bodega i tu amb la copa. Mira que creixo i no m'enllestiràs ni en tots els anys que té aquest vi. Res, aquesta es pensa que tot és com contractar l'assegurança de Zurich.
Sigui quina sigui la teva empresa, pots contractar la teva assegurança online en menys d'un minut perquè el teu negoci no s'aturi. Zurich Assegurances per a Empreses. Imparables. Informa-te'n a zurichempreses.es.
Doble de vacances, doble el sou, el doble agrada més. Per això, si vens el teu servei oficial Peugeot aquest mes, tindràs el doble en seguretat. 2x1 en pneumàtics Bridgestone i Continental i 2x1 en pastilles i discos de frens. Consulta les condicions a Peugeot.es. Servei postvenda Peugeot. Keep the motion. Xarxa de serveis oficials Peugeot de Catalunya.
Jo, per fer la meva declaració de la renda, ho tinc molt clar. Confio en la meva gestoria. Guanyo en avantatges i evito errors.
Per experiència, per professionalitat i perquè en som especialistes, la declaració de la renda millora la teva gestoria. Qüestió de confiança. Gestories col·legiades. Podem fer molt per tu.
Troba la teva gestoria a gestors.cat.
Buf, m'acabo de veure sortint de Barcelona en un vaixell Grimaldi amb el meu cotxe rumb cap a Sardenya i passant 7 nits allà en un apartament molt guai per uns 179 euros tot. I m'ha vingut molt de gust. I això, que amb Nautalia Viatges i Grimaldi les voltes donen molta vida. Nautalia Viatges.
Ai, és el primer cop que marxa tants dies fora de casa. Potser se li fa una muntanya, no?
Te'n diu a sobreprotegir-los, però Rosa dels Vents també. Colònies amb els màxims certificats de qualitat i seguretat. Segur que s'ho passaran bé. Les colònies a Rosa dels Vents. rosadelsvents.es.
Arriaga Associados.
Atrapat pel deute de la seva targeta de crèdit?
Uf, i tant. Pago poc de quota, però porto anys i m'ho aconsegueixo treu-me-la de sobre.
Algunes targetes tenen interessos abusius, pel que el deute s'eternitza. Podem ajudar-te a cancel·lar-la. Truca'ns al 900-264-990. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Per fer senderisme hauria de posar-me crema? Però només en tinc de protecció 15. Si em poso dos cops la de 15, és com si fos de 30? Quan portes el teu cotxe a Ford, les teves preocupacions són unes altres. Aprofita el manteniment Motorcraft per només 99 euros fins al 31 de maig i emporta't un Kuga de substitució sense cost. Ford, la increïble sensació de despreocupar-se. Condicions a Ford.es, xarxa Ford a Catalunya.
Mizuno vesteix la cursa de RAC 1.
Us esperem el 19 de maig a Igualada.
Com que ens ho has demanat, el Club Carrefour ara et permet estalviar i gaudir de beneficis exclusius a totes les nostres botigues. Per exemple, acumula el xec estalvi l'1% de les compres d'alimentació, productes frescos i molts més articles ara als hipermercats Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express i Carrefour Pones. Carrefour, tots ens mereixem el més bo.
Mama, el papa m'ha pres la bici.
Joan, si us plau, si vols circular sense restriccions, compra't un Opel i deixa el nen en pau.
Si per això ho faig, que són els dies rodons d'Opel i si portes alguna cosa que rodi et donen fins a 7.000 euros per renovar el teu cotxe.
De l'1 al 18 de maig porta qualsevol cosa que rodi i et donem fins a 7.000 euros per la compra del teu nou Opel. Consulta en condicions a opel.es.
El millor estiu de la teva vida te'l passaràs estudiant.
cursos d'anglès a l'estranger amb Rosa dels Vents with Student Travel Camps. 11 dies amb vol inclòs per 999 euros. rosadelsvents.es.
Fins al 19 de maig, el Corte Inglés celebra la setmana d'internet al seu web.
Tens descomptes de fins al 50%. En moda, esports, electrònica, electrodomèstics i enviament gratuït en tot el web des de 50 euros de compra.
Aprofita la setmana d'internet
al web del Corte Inglés.
No importa si jugues pels 35.000 euros o pels 3.000 euros al mes durant 25 anys. El que importa és que quan compres el cupó diari i la paga de l'ONCE, col·labores perquè els serveis de rehabilitació de l'ONCE preparin i ajudin a recuperar la seva autonomia a les persones que es queden cegues.